Cada dia 90.000 motos ocupen les voreres de Barcelona sense complir amb la normativa. És el que denuncien un centenar d'entitats que demanen fer-les fora d'aquest espai públic. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Pere Juventí Balcells.
Creix la pressió per prohibir l'aparcament de motos a les voreres de Barcelona. Bona tarda, Ana Closa.
Bona tarda.
Fa unes setmanes una quarantena d'entitats van fer aquesta petició a l'Ajuntament i ara ja s'han sumat més veus a favor. En total ja són un centenar les organitzacions que demanen que s'inclogui aquest veto a la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles que s'està a punt d'aprovar al ple d'aquest mes de febrer.
Consideren que l'urbanisme està canviant la ciutat per recuperar espai públic per al vianant i que és incomprensible que aquesta transformació no vagi acompanyada d'un canvi a l'ordenança que alliberi espai a totes les voreres de la ciutat.
De tota aquesta problemàtica en parlarem en uns minuts amb l'Eixample Respira, una de les 100 entitats que volen que l'Ajuntament de Barcelona no deixi aparcar les motos a la vorera. I més coses pendents a aquesta hora de la visita que el president del govern espanyol està fent a Ucraïna. Aquest matí, Pedro Sánchez ha visitat les ciutats d'Irpin i Butxa.
El president de l'executiu espanyol ha estat acompanyat dels alcaldes de les dues ciutats que li han explicat de primera mà la situació que s'hi ha viscut.
Avui el president espanyol es reunirà amb el seu homòleg Volodymyr Zelensky, pronunciarà un discurs davant el Parlament ucraïnès de tot plegat, emmarcat en aquest primer aniversari de la guerra ucraïna. I sobre el cas de les dues noies de 12 anys de Sallent que haurien saltat del balcó de casa seva, el psicòleg i expert en casos d'assetjament escolar Ferran Barri ha assegurat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel que tant la versió d'ensenyament com la de la família pot ser correcta.
El bullying hem de tenir en compte que passa sempre a esquenes de l'adult. És una circumstància que es produeix entre el grup d'iguals i normalment aquest grup d'iguals pues, busca aquells llocs i aquells moments en els quals la presència de l'adult no és directament un element de control, no?
L'Institut i el Departament han explicat que no els constava que les dues menors patissin assetjament.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segueix el judici contra la líder de Junts, Laura Borràs. A la sessió d'aquest matí, un agent de la Guàrdia Civil ha assegurat que dels correus electrònics que Isaías Herrero enviava a Andreu Pujol es dedueix que hi havia un contracte encobert entre el primer acusat i la institució de les lletres catalanes.
Reflejava un poco lo que había, lo que era la relación, pues hacer facturas para cobrar lo que era un contrato no al encubierto. Esto lo dice el propio Isaías.
En uns moments connectarem en directe amb la nostra companya Sílvia Muñoz, que està seguint en directe aquesta vista, aquest judici. I a les portes del Mobile World Congress, que ha de començar aquest dilluns, els taxistes acaben d'anunciar que no faran vaga.
Els taxistes han desconvocat la vaga després que hagin arribat a un acord amb les administracions per prohibir les plataformes com FreeNow aplicar descomptes a les tarifes.
A Barcelona, aquest migdia, un taxista que ha perdut el coneixement ha provocat un accident al carrer de Balmes de Barcelona. Hi ha hagut 3 ferits, entre els quals un menor que ha patit un cop al cap.
La Guàrdia Urbana ha hagut de tallar el trànsit durant una estona al carrer de Balmes i desviar els cotxes pel carrer de París i ja s'ha pogut reobrir quan faltaven uns minuts per la una. Encara, però, hi ha 2 carrils tallats a la banda de Besòs.
I pel que fa als esports, Anna, el diari El Mundo publica avui un burofax que va enviar a Negreira a finals del 2018 al Barça, exigint diners al Barça per tants anys de favors prestats i a més assenyala a la porta Sandro i Bartomeu.
D'altra banda, la cadena SER informa que l'actual comitè tècnic d'àrbitres ha prohibit qualsevol relació professional amb el fill d'Enríquez Negreira, que fins la setmana passada hauria estat assessorant els àrbitres de primera divisió.
I en l'àmbit purament esportiu, el Barça juga avui, continua viu a Europa, a les 9 de la nit s'enfrontarà al Manchester United a l'Old Trafford.
L'empat a 2 a l'anada al Camp Nou obliga els blaugrana a guanyar aquesta nit a Anglaterra. Qualsevol empat duria l'eliminatòria a la pròrroga. Per aquest partit, Xavi no podrà comptar ni amb Dembélé, ni amb Pedri, ni amb Gavi, però recupera Sergio Busquets i Ronald Araujo.
I pel que fa a la informació cultural, el Festival Jardins de Pedralbes canvia de mans. Durant les properes 3 edicions, la promotora Clippers Life organitzarà aquest esdeveniment després de guanyar el concurs públic que ha fet la Generalitat. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Clippers Leaf pagarà 1 milió d'euros pels 3 anys de licitació. La promotora, que també organitza el festival Cap Roig, s'ha imposat a les altres 3 candidatures que es van presentar al concurs. Concert Studio, la creadora del festival Jardins de Pedralbex, Pictures i Proactive.
I aquest divendres arriba a la gran pantalla la coproducció catalana Mòmies. El film d'animació l'han escrit els guionistes de Les aventures de Tadeo Jones, Jordi Gasull i Javier Barrera, per la qual van obtenir un Goya a millor guió.
Ara tens el deure de custodiar aquest anell fins al dia del casament.
Un anell de la reialesa!
És el lladre, l'home que ens va robar l'anell.
Doblada al català també s'estrena Assumptes familiars, una pel·lícula que se centra en la història i el distanciament de 2 germans i el gir de guió que hi haurà amb la mort dels seus pares. L'última estrena d'aquesta setmana en català és la pel·lícula de ciència-ficció Billy Janet i altres cròniques marcianes.
Doncs tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per les properes hores. Una informació que, com sempre, ens acosta Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, Pere, bona tarda. Les precipitacions guanyaran terreny al llarg de les properes hores arreu de Catalunya. Aquest matí ja n'hem tingut i al llarg de les properes hores guanyaran terreny. Serà sobretot a les comarques de la costa central i també litoral i prelitoral de Girona, on costarà una mica que arribin i no ho faran fins ja ben avançada la tarda. A la resta, doncs, precipitacions en qualsevol moment d'aquesta tarda, cota de neu baixant fins als 1.000 metres, tot i que puntualment podrien baixar per sota d'aquesta cota, sobretot a les muntanyes del sud de Tarragona. Podria arribar a la cota de neu fins als 800 o 900 metres. Això ja ens indica que les temperatures avui, evidentment, són clarament més baixes que en dies anteriors. Aquesta propera nit i matinada les pluges seran generals a tot Catalunya, localment amb tempesta, però demà al matí només plourà a primeres hores a les comarques de Girona i a la resta s'obriran clarianes. Tot i que demà veurem més el sol, l'ambient demà serà de ple hivern.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat a Kiev aquest matí amb motiu del primer aniversari de la guerra d'Ucraïna.
Sánchez ha estat acompanyat dels alcaldes de les dues ciutats que li han explicat de primera mà la situació que s'hi ha viscut. Avui el president espanyol es reunirà amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i pronunciarà un discurs davant el Parlament d'Ucraïna. Pedro Sánchez visita Kiev amb motiu del primer aniversari de la guerra d'Ucraïna. La visita de Sánchez es produeix després que dilluns el president dels Estats Units, Joe Biden, viatgés a Kiev per primer cop des de l'inici de la guerra. La del president espanyol, però, ja és la segona visita. Sánchez, en una piulada, ha deixat clar que estarà al costat d'Ucraïna i la seva gent fins que la pau torni a Europa.
I a tot això, la comunitat ucraïnesa de Barcelona crida a manifestar-se aquest divendres per la fi de la guerra.
Els convocants han assenyalat que és molt important la trobada que coincidirà amb l'inici de la invasió russa ara fa un any. Esperen que la convocatòria sigui multitudinària. L'activista Mykola Pashin ha explicat que el lema de la marxa serà Barcelona amb Ucraïna i ha destacat que no serà una manifestació entre ucraïnesos, sinó que estan col·laborant amb entitats i organitzacions catalanes.
I des de l'inici de la guerra, Catalunya ha acollit 38.600 refugiats ucraïnesos.
Al pavelló de Fira de Barcelona, on s'atenen les persones que encara venen d'Ucraïna i se'ls facilita el permís de residència i treball i continuen arribant mig centenar de refugiats al dia. Cap família ucraïnesa, però, encara no ha rebut l'ajut de 400 euros mensuals aprovat el passat agost al Consell de Ministres. Tot i que els diners ja estan transferits a les comunitats autònomes, en aquest cas es van enviar 11 milions d'euros a Catalunya. La tramitació s'ha dilatat en el temps i les famílies encara esperen rebre'l.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Un centenar d'entitats i organitzacions de Barcelona reclamen mesures perquè les motos deixin d'aparcar a les voreres de la ciutat. Demanen a l'Ajuntament barceloní que aquest mes de febrer aprovi una moratòria d'un any per fer-ho possible.
El moviment
Recuperem les voreres fent fora les motos de les voreres demana que aquesta petició s'inclogui en la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles que l'equip de govern de Colau vol aprovar aquest mes. Amb tot, proposen una moratòria d'un any perquè la ciutat s'adapti a aquests canvis i deixar que durant aquest temps les motos aparquin a la zona blava i la zona verda.
En un comunicat, entitats com Eixample, Respira, Ecom, BAC o Revolta Escolar alerten que l'actual context d'emergència climàtica i l'impacte negatiu que deixa el trànsit motoritzat sobre la salut fan indispensable regular l'ús d'aquests vehicles i afavorir el transport públic.
Aquestes 100 entitats també remarquen que la llei estatal sobre trànsit prohibeix l'aparcament de vehicles a motor a sobre de les voreres. En aquesta línia expliquen que els cotxes ja van baixar de les voreres als anys 90, però que les motos encara no ho han fet perquè l'ordenança de circulació de vianants i de vehicles permet explícitament des del 2006 l'estacionament de motos a les voreres quan es compleixen determinades condicions.
Unes condicions que, segons aquestes associacions però transport públic, no s'estarien complint i no estarien complint, per tant, les més de 90.000 motos que cada dia aparquen a les voreres barcelonines. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb Janís Domínguez, ell és membre de l'Eixample Respira. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns avui a l'Estel migdia. Janís, creieu que hi ha un accés permissiu pel que fa a les motos a la ciutat?
Sí, hi ha accés en quant al fet de que la normativa permet estacionar la normativa actual permet estacionar les motos a la vorera, no? I a més que no es respecta el que diu la normativa. Per tant, el que ens trobem quan anem pel carrer és que hi ha moltes motos que ocupen més espai del que hi haurien d'ocupar.
Què diu la normativa exactament? En quins casos les motos podrien ocupar aquestes voreres?
Bé, hi ha unes distàncies que s'han de respectar, sempre han de quedar 3 metres d'espai lliure per poder passar els vianants, no? I les motos han d'aparcar en paral·lel, segons la distància d'obrera, no? Si fa menys de 6 metres ha d'aparcar en paral·lel a la calçada, no en bateria com actualment s'està fent, no? I això fa, al final, que s'ocupi més espai del que es deuria.
I tot plegat, Janís, denuncieu doncs, que et dificulta, inclús fa perillar, doncs, aquests vianants que transiten per les voreres. Quines situacions de risc es creen a l'hora d'aparcar les motos en aquestes voreres?
És que hi ha molts motius per treure les motos de la vorera. Un d'ells és el risc. Per exemple, la normativa diu que no es pot pujar a la vorera amb el motor en marxa, i això és una cosa que veiem contínuament, no? Que les motos circulen per la vorera per arribar al lloc d'estacionament. També, per exemple, un dels problemes que hi ha és respecte a la contaminació, no? Que cada cop tenim més evidència del dany a la salut que fa la contaminació dels vehicles. Quan una moto circula o arrenca a la vorera, el tub d'escapament està més a prop de les persones que hi caminen per la vorera. I més fins i tot quan pensem des del punt de vista dels infants, no? Que estan més inclús a l'alçada del tub d'escapament de les voreres.
Clar, amb tot plegat, doncs, encara es dificulta molt més doncs, aquesta transició, no?, que s'està fent ara, i aquesta pacificació que moltes ciutats com Barcelona han tirat endavant. Com valoreu les paraules de l'alcaldable de Junts per Catalunya que fa uns dies va dir en un acte que Barcelona és una ciutat de motos?
Bé, és que no és cert, no és una ciutat de motos. La major part de la gent a la ciutat es mou a peu o amb transport públic, no? És una petita part de la ciutadania, dels veïns que es mouen amb moto. Aleshores, perquè sí, és molt visible, perquè ocupen molt espai, no? I tenen molt espai dedicat a la ciutat. Per tant, és molt visible que la moto és molt present a la ciutat, però en realitat, quan es miren les xifres, no, això no és cert.
I amb tot plegat, amb aquestes 90.000 motos que dieu que aparquen cada dia a les voreres de Barcelona, què demaneu exactament que passi en aquest ple del mes de febrer on s'ha de...
No és ben bé el mes de febrer, el ple potser és el març, encara no està definit quan s'aprovarà aquesta ordenança. El que demanem és que la prohibició d'estacionar les motos a la vorera s'inclogui ja a la normativa, que no sigui una normativa tan ambigua i que conclogui distàncies, segons les distàncies que puguin aparcar o no, sinó que definitivament es prohibeixen estacionar les motos a la vorera. Dues de les coses que ens diuen és que fa falta temps per posar noves places a la calçada, no? I també que fa falta espai per posar les motos. Aleshores, el que proposem nosaltres és que es prohibeixi ja a la normativa, no? Que s'inclogui aquesta prohibició a la normativa i que, si és necessari, que es doni un any de temps, una moratòria d'un any respecte a aquesta prohibició, per tal que la ciutat i els usuaris de la moto s'adaptin, no? I que busquin la manera de com estacionar les seves motos en altres espais. I també el que proposem és el fet que hi ha molt espai també que és dedicat exclusivament al cotxe, no? Que no té per què ser dedicat al cotxe, sinó que també es pot donar servei a les motos en aquestes àrees que fins ara utilitzen els cotxes, no? I que són a calçada, també.
Clar, per tant, amb aquesta moratòria d'un any que demaneu, exigiu que aquestes motos deixin la vorera i aparquin, per exemple, en zona blava, zona verda, en aquells espais on fins ara estan destinats a l'aparcament de cotxes.
Sí, exacte. Donem un cert temps d'adaptació, també. Bàsicament, el que estem demanant o estem oferint és el fet que hi ha possibilitats per fer-ho possible, no? Que ara mateix s'estan utilitzant arguments per no prohibir-ho, que realment es poden gestionar. I sí que es pot realment incloure-ho ara a l'ordenança, que és el que s'està a punt de canviar, no? I ara és el moment per incloure aquesta prohibició, i que després hi ha eines per ajudar a fer aquests canvis, no? Com pot ser la moratòria o utilitzar els espais dels cotxes.
I, Genís, creieu que les forces que ara actualment hi ha al ple municipal de Barcelona escoltaran aquests precs?
Bé, el tema és que la campanya electoral del 2019, totes elles, tots els grups municipals que actualment estem al ple, van donar suport a treure les motos de la vorera. Totes elles van dir que ho farien durant aquest mandat. Aleshores, si ho van prometre en aquell moment, i ara que s'apropa la campanya, no, jo crec que és important que es compleixin aquestes promeses o aquestes expectatives que van establir en aquell moment.
Clar, entenc que pot suposar una complicació, no, a l'hora d'aquestes forces polítiques, perquè la moto, doncs, gaudeix a dia d'avui encara d'aquesta permissivitat, no?
Sí, però bé, ho estem explicant amb totes les entitats que s'estan adherint a la petició, no? És un conjunt d'entitats molt variades, de molt contextos diferents, que aquesta mesura té molt més suport del que potser es pugui imaginar els grups municipals, no? I no s'entendria que ara que es modifica l'ordenança, que realment no s'hi posin a fer aquest canvi a la normativa que estem demanant totes aquestes entitats i tota la gent que hi ha darrere d'aquestes entitats, no?
I per acabar, Genís, creieu que finalment això passarà, que realment la mobilitat anirà cap a una transició més verda i sostenible, o encara estem a any juny, llum, d'aquest tot plegat?
No, és inevitable. Acabarà passant i nosaltres esperem que passi més aviat que tard, no? I per això estem insistint en aquests canvis en les polítiques de mobilitat. És sobretot per salut. Ara cada cop som més conscients de que ens estem emmalaltint, no? I estem morint per culpa de la contaminació que provoquen els vehicles, no? Que circulen per la ciutat. Aleshores hem de canviar com ens movem per la ciutat.
Doncs amb aquesta idea ens quedem. Genís Domínguez, membre de l'Eixample Respira, moltes gràcies i que vagi bé.
Gràcies.
Estel Migdia, amb Pere Juventí Balcells.
I encara a Barcelona, l'Ajuntament de la capital catalana estudiarà com reduir l'ús abusiu de les pantalles i, sobretot, del mòbil entre infants i adolescents. Es calcula que, de mitjana, els joves barcelonins d'entre 13 i 17 anys passen unes 8 hores al dia davant d'una pantalla i un 77% no té cap límit a l'hora d'utilitzar el seu telèfon mòbil.
Són dades dels darrers informes de l'Agència de Salut Pública i que posen en alerta els experts en salut mental. Per tot plegat, l'Ajuntament de Barcelona vol incloure mesures per limitar aquest abús de les pantalles al nou pla de salut mental que estan preparant. És la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa.
Les pantalles també ajuden a comunicar-se, a jugar, a cercar informació, tenen coses molt positives, però també ens preocupa molt de les pantalles la distracció que això suposa, la pèrdua de temps, els canvis d'humor que suposen els nostres joves i adolescents, la dependència, la sensació d'aïllament, moltes qüestions que ens preocupen i que ens han d'ocupar. Serà una taula de ciutat on hem de poder abordar protocols i mesures clares per fer un bon ús de la tecnologia i, sobretot, no fer-ne un ús abusiu.
Aquest pla, pioner a tot l'estat espanyol, incorpora 90 noves accions, entre les quals l'ampliació del servei de psicòleg municipal Consulta'm a menors de 12 anys o la incorporació d'educadors emocionals a tots els centres d'alta complexitat. En els darrers 2 anys i mig, el telèfon de prevenció suïcidi ha atès 13.200 trucades i ha aturat 229 temptatives.
I sobre el cas de les dues noies de 12 anys de Sallent que haurien saltat del balcó de casa seva, el psicòleg i expert en casos d'assetjament escolar Ferran Barri, ha assegurat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel que tant la versió d'ensenyament com la de la família pot ser correcta.
L'institut i el departament han explicat que no els constava que les dues menors patissin assetjament. En canvi, l'entorn familiar diu que sí que patirien, que patien bullying. Barri assegura que això és possible que passés perquè els casos d'assetjament gairebé sempre passen sense que els adults o els professors ho sàpiguen.
El bullying hem de tenir en compte que passa sempre a esquenes de l'adult. És una circumstància que es produeix entre el grup d'iguals i normalment aquest grup d'iguals pues, busca aquells llocs i aquells moments en els quals la presència de l'adult no és directament un element de control, no?
Tot i que el departament i l'escola de les menors neguin un possible cas de bullying, un cosí de les noies ha explicat que havien estat assetjades des del primer moment que van arribar al poble i que per això van demanar ajuda. La investigació apunta al suïcidi, ja que les autoritats haurien trobat dues cartes escrites per elles i dues cadires on s'haurien pogut enfilar per precipitar-se dalt a baix. Els Mossos continuen investigant els fets i a hores d'ara no descarten cap hipòtesi ni l'assetjament per motius transfòbics i racistes ni problemes dins l'entorn familiar.
Els exconsellers de Cultura, Ferran Mascarell i Santi Vila, han defensat Laura Borràs com a directora de les Lletres Catalanes. Han negat que algú els avisés del possible fraccionament de contractes a la institució. Ho han manifestat en resposta a la defensa de Borràs durant la sisena sessió del judici contra la líder de Junts. Anem-hi en directe, Sílvia Muñoz.
Bona tarda. Els aleshores consellers de Cultura, Ferran Mascarell, ha explicat que la web de la institució necessitava un canvi perquè fos un instrument fort. L'exconseller ha defensat que va proposar Borràs com a directora de la institució perquè tenia un plantejament innovador que podia encaixar amb el que les Lletres Catalanes necessitava. Mascarell ha apuntat que, no, que només sabia del contingut que tindria la nova web i desconeixia com es feia. Mascarell ha negat que durant el passament li posés en coneixement que hi hagués fraccionament de contractes a la institució.
No, i que mai, perdó, senyor jutge, mai ningú va advertir de res que fos incorrecte. Si hi havia algú que li tocava fer-ho i un no ho va fer, no ho sé. Però en tot cas, cap persona, cap interventor, ningú em va dir res en aquesta direcció.
De la mateixa manera ho ha fet l'exconseller de Cultura, Santi Vila, i l'ha defensat com a directora de la institució. També un exdirector de la institució ha lloat la feina de Borràs. Ha dit durant el judici que amb la líder de Junts la institució havia fet un salt i havia marcat un abans i un després.
Reflejava un poco lo que, pues lo que había, lo que era la relación, pues hacer facturas para cobrar lo que era un contrato no al encubierto. Esto lo dice el propio Isaías.
Doncs estem seguint aquest directe de la Sílvia Muñoz, que ens explica doncs, aquests dos exconsellers de Cultura que han declarat avui el judici contra Laura Borràs. I estem escoltant els talls. Sílvia Muñoz, ara mateix...
El segon tall que hem escoltat ha sigut el d'un agent de la Guàrdia Civil que ha assegurat que dels correus electrònics d'Isaías es dedueix que tenia un contracte encobert amb la institució de les Lletres Catalanes. Diversos agents han detallat la investigació que van fer i han assegurat que va ser la jutgessa qui els va demanar investigar aquestes possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes a Isaías Herrero. Preguntat per la fiscal sobre els correus electrònics de Herrero analitzats, el Guàrdia Civil ha assegurat que mostren un full de ruta per fer factures falses. Ha apuntat que s'hi detallen instruccions de quins conceptes posar i les quantitats.
Doncs gràcies, Sílvia. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anirem seguint tot plegat. I seguim amb l'actualitat catalana perquè Junts per Catalunya registrarà 3 esmenes a la llei de mesures fiscals dels pressupostos per garantir que s'impulsi la B40, l'ampliació també de l'aeroport del Prat i també del Hard Rock. Aquests són projectes inclosos en el pacte de pressupostos del govern amb el PSC, però que ara per ara no queden reflectits a les lleis. Pel que fa a la Ronda Nord, volen concreció del tram Sabadell-Granollers.
I per a l'aeroport, reclamen un dictamen de tots els espais protegits i sobre el Hard Rock aprovar el pla director urbanístic durant el primer quadrimestre. En total, Junts entrarà 840 esmenes, 86 de les quals corresponen a la llei de mesures. El president de grup, Albert Batet, ha defensat que cal garanties que aquests compromisos tirin endavant.
Volem ressaltar que les més de 800 esmenes presentades demostren que hi ha una alternativa al tripartit autonòmic d'Esquerra, del PSC i dels Comuns, i que aquesta alternativa és Junts per Catalunya.
Per a Junts cal introduir aquests tres projectes a la llei perquè l'execució de la B40 sigui d'obligat compliment. Les esmenes que ha presentat el partit són també per invertir més a l'Alt Pirineu i a les Terres de l'Ebre, estudiar la dependència econòmica de Catalunya, a més d'impulsar mesures per crear un model d'infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries gestionades des de la Generalitat.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I a Madrid, Vox registrarà dilluns una altra moció de censura al Congrés dels Diputats contra el govern de Pedro Sánchez. Serà la segona registrada pels d'Abascal aquesta legislatura i ara estarà encapçalada per Ramon Tamames, exlíder del Partit Comunista, com us van explicar ahir.
La presidenta de la Cambra Baixa, Meritxell Batet, pot fixar la data del debat a partir dels 5 dies de la presentació de la proposta. Si la moció es presenta dilluns vinent, la mesa no la veurà fins dimarts de la setmana següent. Per tant, el debat es podria fixar a partir de la segona quinzena de març.
I respecte a aquesta qüestió, s'hi ha pronunciat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que permetrà aquesta moció de censura contraposar la política que defensa el govern espanyol i la de la retallada de drets que diu bé de la mà de la formació d'ultradreta.
En esa moción de censura se va a poder ver con mucha claridad las políticas sociales de ampliación de derechos y de garantía de las políticas sociales que estamos haciendo desde el Gobierno de España, y se va a ver otro modelo, que es el modelo de la derecha, de la ultraderecha, de recorte de derechos y de recorte también de oportunidades a la ciudadanía.
Paraules del ministre de la Presidència en un acte celebrat ahir a la seu de la patronal Segot a Terrassa, on també hi era Salvador Illa, preguntat sobre el pacte d'aquesta B40, els pressupostos de la Generalitat. El líder dels socialistes a Catalunya ha apuntat que respecte a l'anunci de les seccions locals d'Esquerra, de Sabadell i de Terrassa d'anar a la manifestació d'aquest diumenge, que volien dir que respecte aquest anunci d'aquestes dues seccions que aniran diumenge a la manifestació contra el quart cinturó.
L'alcaldable a Sabadell, Gabriel Fernández, ha assegurat a Twitter que la decisió respon a la voluntat de preservar el Rodal i el riu Ripoll i a la lluita contra l'emergència climàtica. Aquesta era la resposta d'Illa.
Respecto a la decisió que prenguin, en aquest cas, Esquerra Republicana de Sabadell i de Terrassa, no tinc res a dir això, jo vaig firmar un acord de pressupostos amb el president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, que és qui ha de complir l'acord. Jo no m'agrada ni buscar ni que em busquin els tres peus al gat. L'acord és clar i taxatiu. Jo vaig firmar el president de la Generalitat de Catalunya i estic segur que complirà la seva paraula.
I el govern espanyol aprovarà el nou mapa de parcs eòlics marins en el proper Consell de Ministres de dimarts vinent.
Ho ha anunciat aquest matí la ministra Teresa Rivera a l'esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum de Madrid.
Planes de ordenación de espacios marítimos que se van a aprobar por primera vez. Es decir, lo mismo que hacemos en tierra, los planes de ordenación del territorio, necesitamos entender qué actividades se pueden desarrollar en nuestro espacio marítimo. España es el país con más kilómetros de costa, con aguas jurisdiccionales en volumen, quizá más significativo del conjunto de la Unión Europea, y saber qué es compatible con qué, dónde se puede desarrollar también actividades energéticas, energías marinas, eólica offshore, es clave.
Feia setmanes que el Ministeri de Transició Ecològica deia que l'aprovació del Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim seria imminent. De fet, ha de decidir la ubicació i la mida dels parcs eòlics marins. La seva aprovació arriba enmig de la polèmica sobre on es projectarà el parc d'eòlic marina al Golf de Roses.
I segons la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, Carme Trilla, la llei catalana per frenar el preu dels lloguers es va fer malament perquè no diferenciava un habitatge reformat d'un altre que tenia pitjors condicions. Tot plegat després de conèixer que a la província de Barcelona un de cada quatre pisos de lloguer està en mans de grans propietaris que tenen més de 10 pisos en propietat.
Sí, ho ha explicat al programa El Matí de Radio Estel.
Es va redactar per mi malament la llei i, per tant, si el dia de demà hi ha una nova regulació, una nova legislació que parlés de regulació dels lloguers, hauria de ser molt curosa amb com s'aplica aquesta vinculació a l'índex de referència, reconeixent aquestes varietats que hi ha dintre del parc, que no tot habitatge, pel fet que estigui a la mateixa escala, doncs ha de tenir el mateix preu, perquè dintre de la mateixa escala poden passar coses molt diferents. Clar.
Trilla ha remarcat que si hi ha una demanda molt forta de lloguer, hi ha d'haver gent que inverteixi en aquestes necessitats, i ha insistit a Catalunya que li convé que hi hagi molts inversionistes que apostin pel lloguer per poder arribar a les famílies. Mm-hmm.
I a tot això, els taxistes de Barcelona han descartat fer vaga durant el Mobile World Congress 2023, que s'ha de celebrar el proper dilluns 27 de febrer i fins al dijous 2 de març. Així ho ha decidit l'assemblea convocada per Elite Taxi, que ha apostat, per tant, per descartar aquesta aturada arran d'un acord entre el sector, també amb el Departament de Territori i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El pacte entre administracions i taxistes permetrà introduir esmenes de la llei d'acompanyament als pressupostos, que s'ha de votar al Parlament pròximament, que inclouen modificacions a la llei del taxi i al decret VTC. Entre d'altres, amb les noves mesures es prohibiran a plataformes com FreeNow aplicar descomptes o bonificacions a les tarifes. D'aquesta manera ho ha explicat el portaveu de Elite Taxi, Tito Álvarez.
Una vez más, el taxista bueno, ha pensado también en los beneficios que trae el Mobile World Congress en la ciudad y, como siempre, el taxi va a estar a tope. Y esto les va a obligar a pagar el impuesto de actividades económicas, el IVA y todo esto aquí en España, ¿no?
Entre d'altres, amb les noves mesures, es prohibiran a plataformes com FreeNow aplicar descomptes o bonificacions a les tarifes.
I Barcelona ha estat la ciutat escollida per ser la seu de la patronal hotelera Mundial Global Reform B&B, una patronal que diu que neix amb l'objectiu d'establir una regulació comú mundial pel que fa a l'allotjament temporal. A Ràdio Estel ens hem preguntat com funcionen aquestes empreses, sobretot tenint en compte què són, que són, per tant, d'abast mundial, i quina influència poden arribar a tenir a l'hora de canviar les normatives establertes. Ens ho explica la nostra companya Carla Buigas.
Fins a 32 associacions hoteleres internacionals formen part de la patronal, que té per objectiu crear una regulació comú pel que fa als allotjaments temporals. Dida García és el president executiu del Global Reform B&B i ens explica que la regulació és necessària davant la situació dels darrers anys.
Aquí el problema que tenim és que d'ençà de 15 anys i amb el boom de les plataformes que comercialitzen aquest tipus d'allotjament, ens vam trobar que molts allotjaments o moltes cases que no estaven destinades en aquest punt per aquest ús turístic es van posar al mercat per aquesta finalitat, sense complir cap tipus de normativa ni pagar cap tipus d'impost.
Una regulació que passa per 8 objectius que van del registre obligatori dels anfitrions dels allotjaments a qüestions de seguretat. Una regulació comuna entre hotels i apartaments turístics. Amb aquesta regulació també García apunta que el que es farà és donar suport a cada destí per tal de crear una legislatura més justa pel que fa al sector hoteler.
Com que són moltes vegades diferents estaments que són els responsables de la regulació de tot aquest fenomen, nosaltres el que fem és donar suport mitjançant què és el que realment necessita cada destí perquè el seu entorn jurídic, el seu entorn legislatiu, sigui el més just i el més equànim i favorable possible.
Però una empresa pot tenir tanta influència, si més no a nivell mundial? Es tracta dels lobbies. José Antonio Donaire, que és investigador de la Universitat de Girona, expert en turisme, ens ha explicat com funcionen i el domini que tenen.
Els lobbies mouen el món. Són agrupacions d'interessos que tenen la capacitat de pressionar un govern, de pressionar també l'opinió pública. Els lobbies són fonamentals en el sector turístic també, evidentment, perquè vivim en un context en el que hi ha interessos contraposats i la forma de resoldre aquests conflictes doncs és mitjançant la negociació oberta, explícita, però també mitjançant la creació d'aquests grups.
Els lobbies són grups autofinanciats i n'hi ha que tenen molt de poder. Donaire apunta que també n'hi ha que poden ser perjudicials pel fet d'anar en contra dels interessos de la societat. Posa l'exemple dels Estats Units.
Lògicament, si el lobby defensa una visió del món que està en conflicte doncs, amb els interessos generals, l'èxit d'aquest lobby serà una mala notícia per la societat. Poso un exemple, no? Als Estats Units el major lobby que existeix és el que defensa l'ús, l'utilització de les armes.
A Catalunya hi ha una regulació vigent des de l'any 2017 que obliga aquests grups de pressió a estar registrats. Els lobbies, que dona aire a punta que n'hi ha de tots els sectors, busquen cada vegada més transparència després que se'ls hagi relacionat en moltes ocasions amb la corrupció.
Aquest ha estat un tema relativament tabú a la nostra societat perquè tenia una connotació negativa, els grups de pressió, els lobbies, els grups d'interès, i a poc a poc hem anat assumint que és millor que siguin oberts, que siguin registrats, que siguin regular, que hi hagi una regla del joc compartit per tots, no? I que sapiguem doncs, quines són les accions de pressió que estan portant a terme, que aquestes siguin explícites i que no siguin soterrades.
Tot i les mesures de transparència que defensen tant la regulació dels lobbies o els mateixos grups de pressió, entitats socials critiquen aquestes pràctiques, ja que les relacionen igualment amb pràctiques corruptes.
La inflació a la zona euro aquest mes de gener ha estat del 8,6%. És el tercer mes consecutiu que la inflació disminueix, segons les dades publicades avui per l'Eurostat.
Així doncs, la inflació europea s'allunya una mica més del rècord que va assolir el passat mes d'octubre, arribant al 10,6%. Tot i la baixada, la taxa es manté elevada si la comparem amb la que hi havia el gener del 2022, que era del 5,1% al conjunt de l'eurozona. A Espanya, els preus al gener s'han encarit un 5,9%, una dècima per sobre de les últimes previsions.
I un 56% dels catalans són partidaris de baixar l'impost de successions, però no d'altres, com el de patrimoni o l'IVA. Així ho conclou l'enquesta de valoració feta pel govern i també de les polítiques públiques que s'ha fet pública avui pel Centre d'Estudis d'Opinió.
En termes generals, la meitat dels enquestats defensa mantenir els impostos i els serveis públics tal com estan, mentre que 3 de cada 10 els apujarien per millorar els serveis públics i tan sols el 12% els abaixaria, encara que això anés a costa dels serveis que presta l'administració. Així i tot, 6 de cada 10 catalans creu que seria factible reduir impostos sense necessitat de perjudicar la qualitat d'aquests serveis. I és que la meitat d'enquestats també percep que paga més impostos que el valor dels serveis que gaudeix. Una altra dada significativa és que les dades de l'enquesta apunten a que la gent jove és lleugerament més partidària de baixar impostos.
Estel Migdia, amb Pere Juventí Balcells.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Doncs les 2:37 d'aquest dia, d'aquest dijous, volíem dir, encetem aquest bloc local i comarcal explicant-vos que una veïna de Vilanova i la Geltrú ha denunciat haver patit un robatori amb agressió sexual la nit de dimarts, després de la festa del Viladot del Carnaval.
Explica que al voltant de les 10 de la nit va ser assaltada per dos homes que li van robar el mòbil i els diners que acabava de treure del caixer automàtic i un dels lladres li va fer tocaments. L'Ajuntament i la Federació d'Associacions pel Carnaval han condemnat els fets en la valoració del conjunt de la festa. És la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova, Mercè Mateo.
Des de Vilanova condemnem qualsevol tipus de violència masclista. No volem cap tipus de violència masclista en les nostres festes ni en cap dels moments de vida de la nostra ciutat. I les dones i les noies i les nenes volem anar soles i segures pel carrer, volem sortir de festa i que no haguem de patir perquè ningú un brètol doncs, es passi de la ratlla i l'alcohol ni les drogues puguin ser una excusa. No volem que aquest punt aïllat, aquest fet aïllat, esquitxi el nostre carnaval en el que tants dispositius de seguretat s'hi han esmerçat.
Amb tot, els organitzadors han ressaltat un rècord d'assistents a tots els actes amb més de 60.000 participants actius. Al mateix temps, tant l'Ajuntament Vilanoví com les entitats del Carnaval han lamentat el to insultant amb què el Carnestoltes va fer el sermó divendres i el discurs d'enterrament ahir.
I acabem aquest bloc amb un petit apunt, i és que un taxista que ha perdut el coneixement ha provocat un accident al carrer de Balmes de Barcelona aquest migdia. Hi ha hagut 3 ferits, entre els quals un menor que ha patit un cop al cap. Segons fonts municipals, el taxista doncs, ha perdut aquest coneixement i ha xocat contra un cartell lluminós i ha tirat a terra diverses motos que hi havia aparcades a la vorera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions de bombers i del SEM i han hagut d'atendre també els vianants que han quedat ferits, tots ells de caràcter lleu. Dues dones han sigut traslladades a l'Hospital Clínic i el menor, que ha estat afectat també al Sant Joan de Déu. I pel que fa als esports, prova de foc pel Barça, que juga aquest vespre el seu futur a l'Europa League. Ho farà, Anna, contra el Manchester United a les 9 del vespre.
L'empat a 2 al partit d'anada no donava treva als blaugranes, que juguen l'eliminatòria en 90 minuts a Old Trafford. Un partit sense Pedri ni Dembélé, que són baixa per lesió, i sense Gavi, que acumula targetes. Tot i així, les bones notícies arriben de la mà del capità Sergio Busquets, que ja està recuperat de la lesió, i a banda de Ronald Araujo, que també és a Manchester després de complir sanció a la Lliga. Un partit complicat, així ho assegurava el tècnic blaugrana Xavi Hernández, que ha titllat el rival com un dels millors equips del món, ho deia a la roda de premsa prèvia al partit.
Bé, demà en primer lloc és un partit molt difícil. Crec que el Manchester United en aquests moments és un dels millors equips d'Europa i ho estan demostrant a nivell de competitivitat, a nivell de joc, a nivell de resultats. Crec que és el millor Manchester United dels últims anys i això és un treball molt bo de l'entrenador, Ten Hag, dels jugadors. Al Camp Nou van demostrar molta personalitat, molta mentalitat, molta passió, molt ritme. De moment nosaltres els hi hem d'igualar aquí.
Un United que recupera 5 jugadors per aquest partit. Es tracta de Lisandro Martínez, Marcel Sabitzer, que estaven sancionats, Scott McTominay i, són dubte, Anthony i Maguire.
I a part d'aquest Barça, també es disputen més partits de la Lliga Europea.
Sí, el Sevilla rebrà el PSV Eindhoven al Sánchez Pizjuán a 3:45 de la tarda, un partit a priori tranquil pels de Sevilla, després de guanyar 0-3 al partit d'anada. També destaca el duel de la Roma de Mourinho, que s'enfronta al Salzburg. I ara que parlàvem d'Anglaterra, aquest matí hem sabut que el comentarista de futbol anglès, John Motson, ha mort als 77 anys. De moment, no se saben les causes de la seva mort. El comunicador va treballar per la BBC durant 50 anys i va ser considerat per molts companys de professió el millor comentarista de futbol de tots els temps, no només del Regne Unit, sinó també de tot el món. Motson va narrar 10 Mundials, 10 Eurocopes i gairebé una trentena de finals de la Football Association Cup.
I més novetats en el cas Negreira. El diari El Mundo publica avui que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enrique Negreira, va enviar un burofax al Barça exigint que el club no deixés de pagar-li després de tants anys de relació.
Aquest burofax va ser enviat el 3 de desembre del 2018, just en el moment en què el club va decidir prescindir dels seus serveis. En aquest burofax, l'excol·legiat assenyala 3 presidents: Joan Laporta, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu. En total reclama 267.000 euros, recordant que l'exvicepresident dels àrbitres tenia un contracte de prestació de serveis que acabava amb el mandat presencial actual, que en aquell moment era el de Bartomeu i que donava 10 dies hàbils per rebre aquests diners. A més, en aquest burofax, Negreira exposa que el Barça li havia exigit treballar en exclusiva de tal manera que no podia prestar servei a tercers. Cal recordar també que en aquest document que publica avui El Mundo és anterior al que vam explicar fa uns dies, on Negreira amenaçava en treure a la llum totes les irregularitats en què havia participat i que són, segons ell, tenia acreditada. Sobre el cas Negreira en va parlar ahir Xavi Hernández.
Jo mai he sentit que m'han ajudat, ni en Europa ni a Espanya. Això és una realitat. Jo no m'he sentit mai. No he sentit mai que he guanyat títols perquè els àrbits ens han ajudat o perquè ens han afavorit. Això No, estigues segur.
I avui el portal El Espanyol ha anat més enllà i assegura que Negreira va intentar fundar un lobby arbitral després de ser acomiadat per la Federació Espanyola de Futbol el mateix dia que Luis Rubiales va ser escollit president. Va ser aleshores quan Enríquez Negreira va intentar aliar-se amb alguns exàrbitres que el mateix Rubiales va fer fora per així poder mantenir la seva influència i poder seguir facturant.
I aquesta notícia arriba el mateix dia en què la cadena SER assegura que el comitè tècnic d'àrbitres presidit per Medina Cantalejo ha prohibit qualsevol relació professional amb Javier Enríquez Romero, fill d'Enríquez Negreira.
Segons l'emissora, aquest hauria continuat treballant amb els col·legiats fins la setmana passada, que és quan es va destapar l'escàndol sobre els pagaments del Barça a l'empresa d'Esnil 95, que és propietat del seu pare. Expliquen que aquesta mateixa temporada el fill de Negreira hauria assessorat els àrbitres de primera divisió i fins i tot els hauria acompanyat als desplaçaments als partits.
I canviem radicalment de qüestió perquè en bàsquet l'Ajuntament de Badalona i el Joventut treballaran plegats per acollir la Copa del Rei del 2026 o la del 2027.
Avui s'ha fet balanç de com ha anat el torneig del CAO que es va celebrar la setmana passada i l'alcalde, Rubén Guijarro, ha revelat que ha estat tot un èxit. En total es calcula que fins a 30.000 persones van visitar la ciutat la setmana passada i és per això que el Batlle ha insistit en que Badalona no ha tingut cap incident en el torneig i ha demostrat que pot competir en la Lliga de les Primeres Ciutats del país i, per tant, es troba perfectament capacitada per acollir grans esdeveniments com la Copa del Rei. A més, el consistori també demanarà poder celebrar la Final Four de la Lliga Challenge, la femenina, que es farà a l'abril, si la penya es classifica. Recordem que la Copa del Rei de l'any que ve es farà a Màlaga i la del 2025 a València.
I avui, jornada europea d'hoquei patins. Aquest dijous es completa el final de la primera volta de la fase de grups, amb el lideratge en joc.
Sí, quatre dels tres equips catalans juguen a casa. El primer en fer-ho serà el Barça, que rep a 6:45 de la tarda el Lodi italià al Palau Blaugrana. El Lodi és l'únic equip que encara no ha puntuat. 2 hores més tard, a 9:45 del vespre, el Calafell rep el Joan Ortoll al Liceo. D'altra banda, a l'Ateneu de Sant Sadurní, el Noia rep la visita d'un altre italià, la del Tricino, a 9:00 del vespre. Tots dos equips estan empatats a punts amb una victòria i un empat i, per tant, es jugaran la primera posició. Qui juga a domicili en aquesta tercera jornada és el Reus, que visita el líder del seu grup, l'Sporting de Lisboa. Els roig i negres, que són tercers, intentaran sumar algun punt per poder escalar posicions.
I, Anna, acabem amb un apunt més curt. Ja es coneixen totes les seleccions de futbol que participaran a l'estiu al Mundial Femení, que es disputarà a Austràlia i Nova Zelanda.
L'última selecció en classificar-se ha estat la de Panamà, que s'ha imposat al Paraguai per la mínima en l'últim partit de play-off que s'ha fet. Aquest serà el primer mundial per la selecció panamenya, que ha quedat enquadrada amb França, Brasil i Jamaica. Espanya, per la seva banda, jugarà contra Costa Rica, Zàmbia i el Japó.
Gràcies, Anna.
A tu.
Som-hi amb la cultura. Ja tenim aquí a l'estudi l'Olma Giró perquè ens acosti les principals novetats pel que fa a la cultura. Olma, avui hem sabut que el Festival Jardins de Pedralbes canvia de mans. Ho hem estat explicant tots aquests mesos aquí a Ràdio Estel. Durant les properes 3 edicions, la promotora Clippers Live organitzarà l'esdeveniment després de guanyar el concurs públic de la Generalitat. Pels 3 anys de licitació en pagarà un total de 1 milió d'euros, Olma.
Sí, Pere, com molt bé estàs explicant, la promotora, que de fet també organitza el Festival Cap Roig, s'ha imposat a les altres 3 candidatures que es van presentar en aquest concurs públic. Concert Studio, que de fet va ser la creadora del Festival Jardins de Pedralbes i ha organitzat 10 edicions, i també s'ha imposat a 2 aspirants més, a Big Tours, que es coneix més popularment com a Doctor Music, i a Proactive.
I, Olma, avui també s'ha conegut el nom de 25 nous artistes que formaran part del cartell del Festival Cruïlla 2023. Entre les noves incorporacions destaquen noms com The Offspring, Al G, Ruben Blades, com també Roberto Delgado, Big Band, Moderat, Parov Estelar i Bomba Estéreo. Home, no sé si els he dit bé, no els conec, no en conec
Rubén
a cap
Blades. Rubén és en Blades.
Rubén Blades, vinga.
I res, res, no, no. Estem donant aquesta notícia al so de The Offspring, el festival, el Cruïlla, que se celebrarà del 5 al 8 de juliol i serà al Parc del Fòrum de Barcelona. Ja havia anunciat anteriorment les actuacions de Placebo, de Franz Ferdinand, de Leiva, d'Antonia Font, de Taix Sultana, Viva Suècia o Amaya, entre algunes altres. De totes maneres, Pere, el cartell, encara que avui hagin dit aquests 25 nous artistes, ja estan aquí, s'han anunciat aquests que hem dit, encara no està definit i en falten uns quants, s'aniran informat. De fet, tenen temps fins al 5 de juliol per fer-ho, una mica abans, entenc, per tots els qui vulguin anar-hi i saber què hi trobaran, però...
Esperem que els nous siguin una mica més fàcils de pronunciar. Olma, perquè, per cert, de Tallets o de Tiets? Però jo sempre tinc el dubte.
Jo les entrevistes que han fet ells sempre han dit que els pots anomenar de la manera que vulguis.
Vale, les dues
tiets,
maneres,
Tallets... La qüestió
els
és entendre's.
Tiets sí és més catalanitzat i de Tallets sí, són més modernillos. Però aquests noms
raro,
costen,
però...
No sé què t'agradi ni els segueixis molt, costen de pronunciar. I Olma, com cada dijous, repassem les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Demà divendres arriba a la gran pantalla la coproducció catalana Mòmies.
Això és una gran troballa. Un món de mòmies sota terra.
Ara li donen a qualsevol el papir de conduir. Què fa, germanet?
Avui, filla meva, el Fènix.
Es tracta d'una pel·lícula d'animació i l'han escrit els guionistes de Les aventures de Tadeo Jones, Jordi Gasull i Javier Barrera, per la qual, per cert, van obtenir un Goya a millor guió.
Sí, Pere, la pel·lícula, de fet, que arriba doblada en català, se situa a Egipte, però en una ciutat de mòmies amb 3.000 anys d'antiguitat que està a l'interior de la Terra. Per desig dels déus, la princesa Nefer i Tut s'han de casar, tot i que no ho vulguin, i a més han de portar, en aquest casament, l'anell del faraó. Mentrestant, a tot això, a la superfície, un arqueòleg i explorador troba l'anell d'aquest casament reial egipci i l'agafa. Llavors, què passa? Doncs que quan el nuvi ho descobreix, puja al món dels humans per recuperar-lo i s'endins acompanyat d'altres familiars en una gran aventura que en aquest cas passa a la moderna Londres.
Déu-n'hi-do, doncs molt interessant. I doblada, el català també s'estrena Assumptes familiars.
On són els meus pares?
Són vius.
Què ha passat?
La pel·lícula se centra en el distanciament de dos germans.
Sí, de fet, l'Alice i en Luis són uns germans de poc més de 50 anys. Ella, l'Alice, l'odia a ell, en Luis, i l'ha estat evitant durant més de 20 anys. Però després de la mort sobtada dels seus dos pares, tots dos doncs, es veuen obligats a tornar-se a veure i d'una manera o una altra anar apropant posicions.
I l'última estrena, doblada al català d'aquesta setmana, és la pel·lícula de ciència-ficció Bill i Janet i les altres cròniques marcianes.
Vora un lloc rodonet en un remot planeta vivia la Janet, una jove vermelleta. Com tots els blauets, era blau el Bill.
La pel·lícula relata una història d'amor entre dos marcians de famílies diferents.
Bill i Janet i altres cròniques marcianes s'ubiquen, aquest cas, en un planeta molt llunyà, on hi conviuen dues famílies de marcians. Els vermellets s'anomenen i els blauets, dues famílies que no poden interactuar entre ells i que no es poden ni veure. Què passa, però? Que un dia, dos d'ells, dos petits, diguem-ne, s'avorreixen i decideixen saltar-se aquestes normes i jugar junts. I a partir d'aquí, Pere, s'enamoren i les seves respectives famílies doncs s'enfaden molt i comença tota l'aventura d'aquesta pel·lícula d'animació que arriba a doblar del català.
És una mica jo, Romeo i Julieta, versió marciana, no?
Sí.
Bé, doncs l'anirem
sí,
a veure.
No ben bé, però...
No ben bé, però famílies enfrontades, amors impossibles.
Hi ha amor. Sí,
hi ha amor, doncs l'anirem a veure. Ens estàs portant una selecció de moltes pel·lis diferents, per tant, segons si volem posar-nos tristos, melancòlics o divertits,
per tots
tenim
els
aquí...
gustos.
Tot
i que ara sí que deixem enrere les pel·lícules que s'estrenen doblades en català. Vinga. I entrem ja a les
Anem
altres
a la,
que arriben.
A la part hard, diguéssim, a la cartellera, i arriba també la pel·lícula en euskera Iriati, de Paul Urquijo, que va rebre, per cert, el premi del públic al Festival de Sitges.
Aita, que hi ha de vete do. Cuéntale, ma besteco.
Aita!
Nik abe, noiz bait...
La pel·lícula, per cert, Irati, que abans ho he dit malament, la pel·lícula històrica s'ambienta al segle XVIII.
Exacte, Irati explica com una jove líder de la Baina Barresa pacta amb una deessa perquè l'ajudi a derrotar l'exèrcit de Carlemany i fa prometre al seu fill que protegirà el seu poble. Anys després, el fi, que ha de protegir el seu poble, i també ha de complir la seva paraula, doncs ha de recuperar el cos del seu pare. El director de la pel·lícula ja va explicar al Festival de Sitges que Irati neix d'un món local que parteix dels contes que li explicaven quan ell era petit de la mitologia basca.
I una altra de les pel·lícules destacades que ens portes és The Quiet Girl, un film irlandès nominat a l'Oscar a millor pel·lícula internacional.
¿Cuánto tiempo deberían quedársela hasta que nazca el bebé?
Que se la queden el tiempo que quieran.
Cariño, ya ha llegado la niña.
The Quiet Girl és la història d'una nena de 9 anys que està desatesa per part de la seva família nombrosa.
La protagonista s'enfronta en silenci a les dificultats a l'escola i a casa i acaba aprenent a passar desapercebuda. Quan arriba l'estiu i amb l'arribada també d'un nou membre en aquesta família nombrosa, l'obliguen a viure amb uns parents sense saber quan podrà tornar a casa. Llavors, en aquesta nova casa on regna l'afecte i sembla que no hi ha secrets, ella descobrirà una dolorosa realitat.
I pel que fa a les plataformes, Filmin estrena la sèrie We Are Lady Parts per veure-la, però haurà d'esperar fins al dimarts de la setmana que ve.
Somos Lady Parts. Esperemos que os guste esta canción.
Hola, esa soy yo. 26 anys.
We Are Lady Parts està considerada una de les grans comèdies de la televisió britànica dels últims anys i ha guanyat 3 premis BAFTA. La sèrie representa un grup de joves musulmanes que fuig dels estereotips i que també mostra la seva realitat sense donar explicacions a ningú.
I a Netflix, Olma, avui s'estrena la tercera temporada d'Outer Banks.
From the very beginning, it was always kooks. From the very beginning,
la sèrie es basa en un seguit d'aventures sobre un grup de persones que viu en una illa deserta que sembla idíl·lica, però que no ho és.
En absolut ho és, perquè els nous habitants d'aquesta illa gaudeixen en el seu refugi provisional fins que tornen a decidir anar a buscar un nou tresor, perquè m'hi trobaran amb mafiosos i persones disposades a fer el que sigui per quedar-se amb aquest tresor.
I per acabar molt ràpidament, Olma, més enllà de les estrenes, aquest any el Festival de Cinema de Màlaga tindrà molt accent català, amb molta presència de produccions o coproduccions catalanes a la secció oficial, a competició i també fora d'ella.
En aquesta 26a edició que comença el proper 10 de març, algunes de les pel·lícules que aspiren a la Biznaga d'Or són Màtria, d'Álvaro Gago, Els Encantats, d'Helena Trapé, Les Bones Companyies, de Sílvia Munt, Unicorns, d'Àlex Lora, Sica, de Carla Subirana, Una vida no tan simple, de Fèlix Vizcarret, i 20.000 espècies d'abelles, que n'hem anat parlant, d'Estibaliz Urresola, Pere.
Doncs amb això ens quedem, anirem al cinema aquest cap de setmana. Gràcies, Olma.
Fins demà.
Fins demà. I com sempre, acabem l'Estel migdia parlant de música, i és que el duo francès Daft Punk està d'aniversari fa 10 anys que va treure Random Access Memories amb cançons tan destacades com aquesta. Like the legend of the Phoenix. Amb tot aquest duo de francesos, trauran una reedició de tot plegat el 12 de maig, per tant, ben atents, amb 35 minuts de música que serà inèdita i podrem escoltar de nou aquests guanyadors de molts Grammy. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut en Ferran Capdevila, el control tècnic a Jordi Carretero i a la redacció, com sempre, tot l'equip d'informatius d'aquesta casa de Ràdio Estel. Nosaltres tornem amb més notícies, com sempre, demà, i ara, com cada tarda, toca tornar a pujar a la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la seva confiança i fins demà. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get
up all night to get lucky. We're 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 up all night to get lucky.